el cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat. Bona tarda, Enric.
Hola, bona tarda.
Parlem amb Enric Carbó, ell és professor de filosofia i assessor filosòfic. És així, Enric?
Sí.
Què és això de l'assessorament filosòfic?
Això és una... és utilitzar la filosofia adreçada a la resolució de problemes personals.
Doncs busquem sempre moltes eines per a solucionar els nostres problemes i resulta que la filosofia ens pot ajudar.
Sí, sí, ja ho crec.
Com ho fa?
Bueno, simplement la filosofia va néixer per, en certa manera, per a... com un intent de donar resposta a les preguntes profundes, no? que s'han fet des de sempre les persones. I la filosofia pues, ja fa més de 2.000 anys que ha desenvolupat eines per adreçar i respondre aquestes preguntes.
O sigui que no és una nova eina de creixement personal. Existeix des de fa, com tu deies, milers d'anys.
Sí. Sí, ara és cert que estem en una època que s'usen, no? Això que es diu el creixement personal. El que passa és que això del creixement personal cal matisar-ho una mica, no? Perquè s'ha de veure a què ens estem referint en això del creixement personal. Ara està molt de moda, no? Això de pues, incrementar l'autoestima i la psicologia i totes aquestes coses. Els grecs, que és quan va néixer, sí que se plantejaven pues, a veure com podem adreçar les grans preguntes que potser mos angoixen. No? Llavors l'assessorament filosòfic actualment recupera totes aquestes eines que la filosofia ha desenvolupat des de fa 2.000 anys, però adreçades pues, en això, als problemes de cada dia. També s'usa per a empreses, institucions, que tracta pues, d'aclarir la missió, els objectius, inclús resolució de conflictes, tot i que jo, no, en el meu cas, no estic utilitzant. En la meva pràctica ho utilitzo més per a persones que pues, això, tenen qüestions i... pues, bueno, venen a la filosofia a veure si la filosofia els pot aclarir en aquestes eines que sempre ha desenvolupat.
I els aclareix a coses amb la seva trajectòria personal?
Sí, de tota manera, a l'hora de parlar de creixement personal o no sé, a veure com ho podríem dir, del qui sóc jo, que és la gran pregunta que pues des dels grecs i des de l'època de Sòcrates, és del que tracta, o una de les coses que tracta de respondre a la filosofia. Qui sóc jo i què he de fer per a viure una vida en plenitud, no? Llavors, potser la diferència que pot haver en altres pràctiques de creixement personal és que la filosofia s'interroga sobre l'ésser. I, bueno, els que van rebre classes de filosofia, potser a l'institut o a la universitat, van veure que la filosofia moltes vegades és com a molt abstracta, no? En aquestes coses de què és l'ésser i la metafísica i tot això. Llavors, l'assessorament filosòfic el que tracta és una mica de concretar aquestes coses tan abstractes que encara penso que peca la filosofia, la filosofia acadèmica, m'estic referint, no? Que parla de qüestions com que no tenen massa a veure pues en els problemes en els que ens hem d'enfrontar dia a dia. El que tracta de fer és pues, concretar això i adreçar-ho pues, a les grans preguntes, no? Què he de fer jo per ser feliç i per què no ho soc, no? Això ja ho van dir els grecs quan el patiment, per dir-ho així, te fica al davant pues, què està passant, pues, com diuen els filòsofs, bàsicament les causes de la infelicitat o són per bé ignorància o bé per vici. I és el que tracta de resoldre la filosofia, no? Corregir les causes de la ignorància o les causes del vici. Vici simplement és una mala pràctica que t'allunya del que és bo.
Que poden ser molts vicis, no? Adquirits o,
sí,
o apresos.
Sí, l'ètica se refereix a la vida bona. Què he de fer jo, no? Davant de la meva vida, no? I la resposta és bastant fàcil. Jo he de fer el que és bo. Però la pregunta difícil és què és el bo a l'hora d'escollir, no? Perquè som lliures.
I la solució, posar en pràctica el que és bo, Déu-n'hi-do també, no, Enric?
Sí, però abans de ficar-ho en pràctica, hem d'aclarir què és bo, què està dirigint la meva vida.
Yeah.
I és una mica el que moltes vegades jo treballo amb la gent, potser la gent no s'ho planteja des d'aquest punt de vista, és a dir, pues, habitualment els problemes són o problemes de relacions, o problemes amb la feina, problemes amb mi mateix, i aquesta és la qüestió, qui sóc jo per a parlar d'aquest mi mateix, no? I el que passa, i potser aquí és on està la diferència en altres pràctiques que ara estan molt de moda, no? De creixement personal o del coaching i tal, és que el que jo sóc, el mi mateix, s'ha de distingir, perquè moltes vegades pensem que som una unitat, però aquí hi ha com a, podríem dir com a nivells, no? El ser, el que jo sóc, moltes vegades ho confonem amb el que alguns anomenen ego, no?
Mm-hmm.
Però això és una versió com a molt superficial del mi mateix, que té més a veure doncs, en el que m'han ficat des de fora. El que te diuen la societat, o com t'has educat, o inclús les relacions amb els teus pares. I això és moltes vegades el que tracta la psicologia, que se dirigis més doncs, al que podria dir el nivell emocional i el nivell històric. El nivell històric de la persona, com t'has construït a tu mateix, no?
Sí.
En canvi, l'assessorament filosòfic no indaga tant sobre el teu passat, i a vegades pot ser necessari, eh? No dic jo que en certs casos pues és important que examines com t'has construït a tu mateix i quines falles hi han hagut en el teu passat, i bueno, els psicoterapeutes tenen les seves eines per a treballar això, però l'assessorament filosòfic se dirigeix més a la situació present i no tant a la situació del passat, no? I hi ha un nivell més profund que això de l'ego, de com ho podríem dir, d'incrementar l'autoestima i totes aquestes coses, sinó connectar amb el que és l'ésser. I el teu ésser és més profund que no pas aquestes coses amb les quals t'identifiques.
Yeah.
Que és el que tu creus que vols ser, el que tu creus que ets, i això són interpretacions, no?
Ja, però de vegades el teu ésser està tan amagat enmig d'aquesta frondositat, no? De
Exactament.
Coses, i com hi arribes? Com hi arribes? És que ens costa molt arribar al nostre ésser real, a la profunditat,
sí.
I molts cops és molt més fàcil quedar-se en la superfície.
Moltes vegades, com dius tu, ens quedem en la superfície. I en la superfície el que passa és que, precisament, a l'identificar-nos en aquestes coses així més superficials, pues anem donant aquests bandazos. Si les coses ens van bé, ens sentim molt bé perquè ens identifiquem en això. Però és fàcil que llavors donem el bandazo a sentir-nos molt malament, precisament per aquesta mateixa identificació.
Yeah.
Si connectem en lo més profund amb el meu ésser real és quan potser connectem en la nostra identitat més profunda, no? Que és on pot haver la font tant de la felicitat com la font de l'acció correcta, no? Més enllà de lo que ens estan dient, de lo que ens estan proposant, de lo que la societat ens diu que hem de ser.
Del que fem cada dia.
Depèn de lo que facis també cada dia. És aquí on tu li has de ficar consciència des d'on estic actuant jo.
Però, Enric, ens costa molt. Vull dir, tenim moltes eines, és el que dèiem, tenim moltes eines de creixement personal, d'autoconeixement, i malgrat la pràctica, perquè molta gent les practica, pues, trobem que tant gent com que no fa res, com la gent que es dedica a buscar per a trobar aquest ésser al que tu feies referència, estem perduts igualment.
Bé, jo trobo que sí, precisament anem connectant amb aquest ésser, és el que te dona una direcció, no? I és quan te permet superar aquesta pèrdua, malgrat la nostra limitació. Ens perdem precisament quan ens identifiquem amb allò que no som. I per aquí procuren anar les eines de la filosofia, perquè moltes vegades altres eines que ens pot proposar la societat de consum o inclús un cert tipus de teràpies van més a incrementar doncs este ego més superficial i narcisista que te pot donar satisfaccions temporals en tant que reforcen esta imatge de lo que tu creus que ets, però que tampoc no... se queden en una superfície que no donen la satisfacció profunda, no?
Com es dirigeix l'assessorament filosòfic cap a aquest ésser? Quines eines utilitza?
Bueno, les eines que sempre ha usat la filosofia, no? Que és el coneixement, la ètica, analitzar les contradiccions i plantejar els valors que ens guien en la nostra acció. Sempre que actuem des d'uns valors, no? Moltes vegades el que passa, almenys és el que observo amb la gent que me ve, és que no fem una reflexió sobre els valors que estan orientant la nostra acció. I això és el que ens causa doncs, les confusions i també el dolor, no? Uh-huh. Llavors, la filosofia t'ajuda a clarificar aquests valors per a que els valors orienten l'acció. I, clar, del que es tracta és de que aquests valors estiguen connectats amb aquest ésser més profund, que vagin més enllà de pues, les propostes de reforçar l'ego, o el que estava dient, pues, de la societat de consum, o el que te diuen que tu has de ser i el que tu has de voler, no? Que són coses habitualment més orientades des del tenir que no pas des de l'ésser.
Ja, però, Enric, torno a insistir d'una altra manera.
Sí.
No hi ha una inèrcia de comportament. Vull dir, les persones són animals de costums.
Sí.
I ens adonem que necessitem connectar amb aquest ésser intern. Però, malgrat tot, malgrat buscar eines, hi ha pues, una inèrcia d'un aprenentatge, que tu deies, històric, psicològic, que sempre ens fa pues, fer un pas endavant i cinc enrere.
Bueno, no sé, això sí.
Estic una mica pessimista avui, potser.
Com? Perdona?
Estic una mica pessimista avui.
Bé, jo no sé si és un pas endavant o cinc enrere. Moltes vegades sí que passa així. I precisament aquests passos enrere és el que te mostren els errors que estàs cometent, no?
Uh-huh.
L'única manera de ficar-te en marxa, com ens va ensenyar Sòcrates, és quan reconeixes que tu no saps, no? És aquella famosa frase de Sòcrates de jo només sé que no sé res.
Sí, solo sé que no sé nada.
Els que estan convençuts, els que ho tenen tot tan clar, pues, la veritat, tampoc no crec que vinguin a buscar l'assessorament filosòfic, no?
Clar.
L'assessorament filosòfic és quan tu t'has identificat amb uns pensaments, amb unes creences que s'han estrellat contra el que podríem dir la realitat, no?
Uh-huh.
Que d'això s'ocupava Sòcrates. Sòcrates se dedicava a preguntar des d'esta ignorància que ell reconeixia, diu, és que jo no sé, tu que saps tant, tu m'ho sabràs explicar, no? I Sócrates anava preguntant a estos que anaven de savis, a los enteraos, no?
Sí.
I els enteraos d'entrada diuen, sí, home, Sócrates, ara t'ho diré jo. Però Sócrates no s'aconformava en aquestes respostes. Era una mica irònic, no? Sócrates era... I dia, ah, sí, veig que sí que tu saps, però escolta'm, això que m'estàs explicant... I començava a mostrar les contradiccions d'esta gent que ho tenia tan clar.
Ja.
I normalment, quan Sócrates feia aquestes preguntes i ficava en evidència aquestes creences que estos savis i estos enteraos ho tenien tan clar, los ficava en evidència i hi havia un moment que eren incapaços de respondre a les preguntes que els feia Sócrates perquè els ficava al davant les contradiccions, no? Quan passa això, quan te n'adones de que allò que tu creus, allò que tu estàs tan convençut, no te porta endavant, que arribes com a una mena de col·lapse, passen dues coses. Millor dir, poden passar dues coses. Una, que t'enfades moltíssim, i t'enfades en este que t'està ficant lo dit a l'ull.
Sí.
Que és el que li va... A Sócrates al final li va costar la vida. Però això ha passat sempre. A Jesús li va passar el mateix. O sigui que aquells que eren els millors, els més bons, els més ètics i tot això, doncs van ser els que a Jesús el van crucificar perquè estaven molt emprenyats en ell, no?
Sí.
I a Sócrates li va passar això també, que al final lo van executar. Però sí que és veritat que esta pràctica de Sócrates també te pot portar com a un despertar. De dir, ui, este m'està ficant al davant unes coses que ara me n'adono que jo sóc incapaç de contestar-les. Què està passant aquí? Sócrates tampoc tenia la resposta. El que passa és que al ficar-te al davant aquesta impossibilitat és quan comença la indagació. Perquè Sócrates no te dona la resposta.
L'has de trobar.
Sócrates te dona les eines per a dir si ets capaç de reconèixer que no saps, ara és quan pots començar a indagar. I trobar una resposta. Però una resposta que no te la donaré ni jo, ni jo què sé, ni la televisió, ni el retor, ni el llibre d'autoajuda, ni res. Troba-la per tu mateix. Però aquesta resposta, i aquesta és la segona part, no és la teua pròpia. En el sentit del ego superficial. Allò de que cadascú té la seva veritat. Perquè si això no serveix. Perquè si cadascú té la seva pròpia veritat, és una veritat que no va a cap lloc. I és quan jo estic parlant d'este ésser. Tots pertanyem a l'ésser. I, ui, m'apareix que acabo de dir una cosa, això que dic, tots pertanyem a l'ésser, que me'n vaig a aquestes coses de la filosofia acadèmica que tracta i que és una mica avorrida, tot i que està molt bé, no? De quan estem parlant doncs, d'este ésser únic, del qual nosaltres som com a, no sé com dir-ho, com a emanacions o manifestacions. Però més enllà d'esta cosa tan abstracta, és el que t'indica el camí. De, si t'has identificat en aquestes coses tan superficials que te porten, doncs, el que deia fa un moment, al col·lapse, al no trobar sortida, és el que te dona la força per a començar la indagació. No sé, m'apareix que estic parlant d'una manera una mica abstracta, perquè si t'he de dir la veritat, quan parlo amb la gent que me fa consultes, no parlem així, no? Perquè... Ja t'he dit, la gent que me fa consultes venen en una situació com de col·lapse, de dir, és que no sé el que he de fer, no sé el que me passa, però són coses molt concretes, no?
Yeah.
La meva situació laboral, la meva situació afectiva, i no ho entenc, no?
De totes maneres, Enric...
Llavors, jo simplement recullo el que m'estan plantejant per a procurar a partir de la qüestió doncs, dels valors o dels valors més profuns. És a dir, tu ets capaç d'alinear-te no en aquestes coses tan superficials que ara t'estan manifestant que no te porten sortida. Replantegem-ho, no? I és una mica el que procuro fer.
En l'assessorament filosòfic, que és una terminologia molt novedosa, malgrat que la filosofia la van inventar els grecs.
Sí, sí. I saps el que passa? Que per als grecs la filosofia era una eina, com dient alguns clarament, com Epicur i Aristòtil, és una eina que t'ha de portar cap a la felicitat. El que passa que després, quan van arribar les religions monoteïstes, el cristianisme i tot això, va haver com una mena de divisió, no? És a dir, és com si les religions, la filosofia de l'edat mitjana és una filosofia cristiana, no? Que te planteja com... te diu el que has de fer, però te ho diu des de la religió. I llavors la filosofia se va quedar en el més abstracte, en aquestes coses que la gent acostuma a identificar que la filosofia és una cosa bastant avorrida, que és veritat, malgrat que jo soc del gremi. Però això és el que ha vingut quan va haver aquesta divisió, com que el més profund de la vida te ho ha de contestar la religió i les coses més abstractes, intel·lectuals, se n'ocupa la filosofia. Llavors l'assessorament filosòfic que va néixer doncs, fa uns 25 anys i doncs, a Europa i als Estats Units ja està com una pràctica més consolidada, tracta de recuperar aquesta visió més de l'antiguitat, de la filosofia com a eina per a viure una vida en plenitud. En plenitud, i la vida en plenitud consisteix bàsicament en connectar en aquest ésser més profund que està més enllà d'aquesta superficialitat en la qual moltes vegades vivim i que ens porta en aquestes pèrdues, en aquestes confusions i en aquests col·lapses. Algunes persones, unes altres, potser vivim en aquesta superficialitat ja els va bé, no? Uh-huh. I que moltes vegades doncs, certes pràctiques de creixement personal, el coachings i coses d'aquestes, moltes vegades s'adrecen a el que ells anomenen l'èxit, l'autoestima, el triomfar en la vida, cosa que no està mal, eh? Jo no dic que no... No és que vulguem menysprear, perquè les eines del coaching o de la psicologia són molt útils. Passa que l'assessorament filosòfic s'adreça o procura adreçar-se a aquest nivell més profund, o almenys a donar-te les eines que te permetin connectar i alinear-te no tant en objectius més superficials, doncs de tenir èxit en la meva feina o tenir èxit en la meva relació de parella, que insistixo, això està molt bé, no? Però anar més enllà d'aquesta superficialitat, almenys és com a intent.
Doncs Enric, ens ha quedat molt clar, a mi m'ha quedat molt clar, no sé si als oients també, i ho deixem aquí.
Molt bé.
Seguirem parlant en altres ocasions, suposo, Enric.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies. Bona tarda. Doncs
gràcies a vosaltres.
Bona tarda, Vences.
Bona tarda, Araceli.
Avui parlem amb Venceslau Nicolau, que és facilitador de processos somàtics. Potser aquesta terminologia no és molt familiar per a la gent. Em pots explicar una miqueta, Venceslau, què vol dir processos somàtics?
Serien els processos del cos, entesos de manera energètica, no? Els processos energètics del cos.
Això què vol dir?
Entendre-nos d'alguna manera seria que el cos té una capacitat de, o hauria de tindre una capacitat d'expansió i una de contracció.
Uh-huh.
Sí? De les agressions infantils i del dia a dia, de l'estrès, etc. Aquesta capacitat de natural de contracció i expansió se veu afectada i sovint ens quedem excessivament contrets, excessivament laxos, o hi ha zones del cos que presenten desequilibris en quant a aquests dos paràmetres, no? Aquesta seria la definició més...
Val. O sigui que segons les experiències que hem viscut i que hem vivint, el cos doncs, també es manifesten i sí. Hem de tornar a equilibrar-lo.
Sí, des de l'ego, les emocions, sobretot les que refereixen a la infància, no han pogut ser degudament expressades, se converteixen en tensió muscular, un sistema de tensió muscular d'un cos, de la funció de d'alguna manera, reprimir o suprimir aquestes emocions que no han pogut ser expressades. Llavors, a través del treball somàtic, el que fem és recuperar el contacte en aquestes emocions, donar-los un lloc, poder-les expressar en un ambient segur i terapèutic, i d'aquesta manera ens apropem una miqueta més a aquest equilibri natural, no? Que hauria de ser vital i habitual en nosaltres, i que desgraciadament no és.
O sigui que estem desequilibrats, Vences?
En un grau o en un altre, sí, tothom. Qualsevol que presenta una tensió crònica a algun lloc del seu cos, doncs podríem dir que té motius per a treballar en el seu cos i les seves emocions.
I aquestes emocions, suposo, que enquistades en el cos, van marcant també el tarannà de les persones, el dia a dia, l'experiència.
Sí, clar, perquè primerament una persona se relaciona de la vida, en el món, a través del seu cos. L'àmbit més immediat d'una persona és el seu cos. I a partir d'aquest cos, un dona unes respostes de cara a la vida, no? De cara les activitats, les seves relacions, etc. Llavors, quanta més llibertat de moviment, aquest moviment de contracció, d'expansió, tingui una persona, més naturals, més espontànies i més veritables en quant a si mateix seran les respostes. En canvi, una persona que estigui excessivament laxa, doncs ho tindrà una resposta pobra, una resposta, potser sentirà incapacitat. Una persona excessivament tensa serà incapaç de parar, de relaxar-se, i tot això afecta, clar, a la nostra vida quotidiana.
Però això també té molt a veure amb el cap, no? Perquè aquestes emocions, en certa manera, surten del cap i se manifesten en el cos.
Bueno,
se somatitzen, no, de fet?
Sí, hi ha un contingut mental, clar, en imatges que venen de la ment, no? Però nosaltres entenem les emocions com un procés corporal.
Uh-huh.
Llavors, la diferència estaria en que si fossin coses del cap, intel·lectualitzant-les i raonant-les, es podrien solucionar. I no és possible, sinó se viuen des del cos.
Val. Val. O sigui que molts cops intentem resoldre les coses des del cap i resulta que la resposta està en el cos.
Sí. Sí, d'alguna manera sí, no? El que vull dir és que no tot és tan blanc ni tan negre,
ja.
Sinó que el que no podem és separar-ho tant, no? El cap i el cos, de fet, estan al mateix lloc, no? Diguéssim, la ment
sí.
Està al cos i té influència damunt del cos i el cos la té damunt de la ment, no? Per dir-ho d'alguna manera. Llavors, tot va junt. No, potser un dels grans errors nostres ha sigut separar tan exageradament aquests dos àmbits.
Cosiment.
Són una unitat.
Val. El treball somàtic que tu fas, O sigui, vol dir tornar a recuperar, has dit, l'equilibri.
Sí, d'alguna manera és alliberar tota aquesta energia, per dir-ho així, que està atrapada en les tensions cròniques que arrastrem de tant de temps. I posar-la a disposició de la vida de l'individu. Un equilibri seria la capacitat d'entrar i sortir de les emocions, no un...
Gestionar-les.
Sí, gestionar-les. O sigui, no es refereix a un estat d'equanimitat total davant de tot, o sigui, que un està per damunt de tot o està fora del món, no. És simplement la capacitat de gestió, no? O sigui, estic trist, puc plorar, si tinc ràbia, sóc capaç de donar uns cops fins que la ràbia s'agote i torno a sentir-me tranquil, etc.
Com sorgeix el treball somàtic, Vences?
Jo diria que mira, els Upanishads, fa 4.000 anys, les escritures sobre el ioga, ja se nombra, d'alguna manera, el que ara diem treball somàtic, no, les disciplines orientals. Però potser la seva part més analítica i tal arrencaria. Freud, de fet, ja va nombrar aquestes relacions. Ell mateix va dir que no se podia ocupar d'això, però que se'n donava compte que existia aquesta relació entre la psique i el soma, no, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. Llavors, després, altres van continuar el treball que havia començat, com Wilhelm Reich o Stanley Kelleman, Alexander Lowen, Jean-Pierre Racco, són alguns dels que van seguir això.
Es pot dir que és un tipus de teràpia psicocorporal? Se li pot anomenar així?
Sí, podríem dir-ho així, d'alguna manera seria acertat, no? Parlar d'aquesta manera, en tant que sí que s'aborden alguns temes dels que podríem dir que són potser de caire psicològic, per dir-ho així, no? Però és una manera molt aproximada de parlar molt.
Val. Com es fa aquest treball? Tu, com a facilitador, quan ve una persona i et demana ajuda perquè ha sentit parlar o perquè li han dit que ha anat bé, tu què fas amb aquesta persona? Suposo que cada persona és un món, però a trets generals, com treballes de manera pràctica?
El primer pas és anar tornant progressivament la consciència al cos d'una persona i que se'n doni compte de les seves tensions. És un treball lent, que la persona vagi recuperant la seva consciència de si mateix a través del cos, que pugui anar sabent què va sentint, i d'aquesta manera poder anar gestionant aquestes emocions antigues, enquistades, que estan allí, i poder tornar-li la vivesa, no? Uh-huh. La vitalitat.
I suposo que això se fa mitjançant exercicis o...
Sí. Hi ha una sèrie d'exercicis que corporals que estan dissenyats perquè la persona pugui detectar, sentir aquestes tensions, no? I al mateix temps serveixen per alleujar-les, per alleujar-les. Moltes vegades a través d'una descàrrega emocional.
Uh-huh. Són exercicis molt difícils o són fàcils de fer? Qualsevol persona les pot fer?
No, qualsevol persona les pot fer. No són exercicis... No és un esport, per dir-ho així, no? No tenen un component ni competitiu ni on un tingui que fer un grandíssim esforç. Són exercicis que qualsevol organisme mitjanament sa pot executar-los amb una relativa facilitat.
Val. Llavors, pot ser tan senzill com començar a moure tot el cos, no? Moure les cames, moure les mans, moure el coll, moure la pelvis, moure tot el cos.
Sí, de fet, els paràmetres de treball en la nostra disciplina són el moviment, la respiració i el sentiment. El moviment, si és conscient, ja en si aporta aquesta consciència de què passa, com ho faig, com me moc, quines dificultats tinc. O sigui, de fet, si ho apliquéssim la consciència necessària, qualsevol acte de la vida quotidiana podria servir per a...
per alliberar.
Sí, clar.
Uh-huh.
Fet en la consciència adequada, clar. Si estem pensant en coses diferents als que estem fent, doncs la consciència està dispersa i on és un... De fet, no té este contacte en si mateix.
Vences, i quan la persona localitza les seves tensions, suposo que cada persona somatitza la seva manera. Uns tindran tensions a l'esquena, uns altres a la pelvis, uns altres a les cames, uns altres al coll, també és molt habitual.
Sí.
Què passa quan s'alliberen? Quines emocions surten? I com surten?
Depèn,
com s'expressen?
Depèn de... O sigui, no totes les tensions a les cames, per exemple, contindran la mateixa emoció per a tots. No? Sabem que la funció d'una tensió és bloquejar una emoció perquè no sigui expressada o perquè no sigui sentida per la persona perquè li resulta intolerable o per motius així. No?
Sí.
Llavors, la emoció que s'amaga detrás, o sigui, la emoció que està retinguda, se sap al moment de fer l'exercici. La persona te diu, no? O a vegades se veu clarament que viu una tensió als trapecis en ràbia. No? Generalment l'impuls de pegar se situa als trapecis, als ombros, per exemple, són coses bastant generals, però jo normalment, encara que un se pot fer una idea abans de veure què li està passant a la persona, sempre espero a que sigui la mateixa persona qui mostre què és el que contenia. I les formes de... O sigui, què és el que passa quan la emoció s'allibera, doncs, per exemple, davant d'una tensió excessiva suportada durant molt de temps, doncs una reacció d'alleujament seria plorar, per exemple. No? Plora i els crios, els bebès, quan senten tensió, ploren i així descarguen.
Uh-huh.
Hi haurà altra persona, en altres casos, doncs, pot sentir ràbia, o simplement a vegades pot estar bloquejant el temor, el motiu que sigui, el seu impuls d'estimar, per exemple, i de sobte, si se'n dona compte que si jo el que vull és estimar o obrir el cor, per exemple, els casos els que te trobes són molts i molt diferents.
O sigui que pot sortir ràbia, poden sortir crits, poden sortir plous, poden sortir ganes de fotre, no sé, cops de puny,
sí.
Pot sortir de qualsevol manera, però
sí, sí.
Aquesta sortida és definitiva, aquesta emoció enquistada s'allibera de manera definitiva o no?
I pretendre... No és definitiu, perquè, de fet, això, pretendre alliberar per a sempre una emoció seria tant com dir anem a eliminar lo mal...
La base de l'existència.
Clar, no res té sentit sense el seu oposat, no?
Sí.
El que aprenem no és a carregar-nos la part dolenta de la vida i fer-la fora, sinó aprenem a gestionar-nos, a moure-nos, no? com deia abans, a entrar i sortir de les emocions. O sigui, un no veurà la ràbia com a dolenta quan la sap gestionar. No?
Molt bé. Es tracta simplement de prendre consciència d'aquesta emoció que existeix i saber-la manegar una mica.
Sí, bàsicament permetre's l'expressió de l'emoció.
A nivell general, quins beneficis aporta el treball somàtic a nivell general per a la vida? Vull dir, és una cosa curativa aprendre a gestionar tot això?
Sí, és curatiu en tant que, per exemple, una tensió crònica a l'abdomen després de molt de temps comença a afectar. Primer, podria convertir-se en una tensió, per exemple, muscular i anar penetrant cap a dins, estar a l'intestí, provocar paràlisis de l'intestí i després doncs, ve l'estrenyiment, dificultats o molèsties a l'intestí, inclús pot ser al cap dels anys i els anys una patologia greu.
Uh-huh.
Llavors, potser el benefici damunt d'una persona seria una salut, la intenció seria una salut radiant, posar a disposició de l'individu i per a la seva vida i del seu benestar a tota aquesta energia que està atrapada, literalment, en les tensions cròniques profundes.
Energia condensada.
Sí, està atrapada, clar. O sigui, una persona no contrau... Contraure múscul, per exemple, exigeix energia. si fem una contracció durant 24 hores al dia, és obvi que estem gastant energia defensant algo que en aquest moment ja no necessita ser defensat, perquè pot ser expressat.
Molt bé. Mentre també pot sorgir amb aquest treball somàtic el record d'aquesta emoció primigènia, el que lo va crear?
Sí, sí, sovint les persones quan estan fent els exercicis d'això, nombren algunes. M'ha vingut al cap un dia que estava parlant amb un pare i m'ha dit no sé què o un record de quan anaven a l'escola. Sí, 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 sol passar.
Les persones som tot un món, vences, que tot ens afecta en excés, trobo.
Bueno, que tot ens afecta és veritat, perquè estem interrelacionats en el nostre ambient, tenim les nostres vides quotidianes, en les persones que vivim, en les persones que han viscut, els nostres pares, per exemple. En excés, bueno, no sé si en excés.
Home, en excés en el moment que una emoció enquistada pot derivar amb els anys amb una patologia, trobo que és excessiu. Potser seria el més desitjable que ens ensenyessin des de menuts a gestionar tot aquest procés.
Sí, és una llàstima, és verdaderament lamentable que per coses així les persones acabessin malaltes, visquessin infelices moltes vegades i patim les conseqüències profundament. Sí, és una llàstima que el nostre sistema educatiu i la nostra visió de com a pares i que tenen fills i els estan educant, doncs no inclogui aquesta manera d'enfocar la vida emocional. Sí, és una llàstima.
Potser més endavant, amb el temps.
Bueno, cada vegada se senten més teràpies i més maneres naturals d'estar-se bé, de poder sentir-se bé, i confiem que en el pas del temps pues sí, acabéssim una miqueta millor del que estem ara.
Mentre, on podem fer aquest treball, si algú li interessa?
Mira, tenim a la Ràpita, tenim al carrer Mare de Déu, número 7. Tenim un petit centre, un lloc on ens reunim per a fer exercicis i passar-ho bé, a més, amb la gent que vulgui vindre i els companys. Això, i a l'Ametlla de Mar està el Centre Espírit, on imparteix les classes la meva professora, la meva mestra.
Lili?
Sí, Lili. Diana Rua.
Sí?
I, bueno, aquí, per lo que jo sé, estem estos.
Val. També tinc entès, Vences, que un cop al mes, qui vulgui, a la Ràpita feu com una macro sessió d'aquest treball.
Sí, una vegada al mes dediquem un matí, un dissabte, de 10 a 2. I fem exercicis de manera gratuïta per a la gent que vulgui vindre, per a la gent que estigui interessada, i per als seus coneguts, tots aquells que vulguin vindre, pues, estan invitats i seran molt ben rebuts per a treballar en el cos, per passar-ho bé tots junts.
Això ho feu al centre, també?
Sí, una vegada al mes, de manera rutinària. El que ens estipulem és quin dia.
Uh-huh. De moment no tens cap dia concret. Però...
No hi ha un dia concret. Normalment, pues, com que la gent ve, me deixen el seu número de telèfon i jo els truco, els proposo, mira, tal dia, fem una sessió. I aquells que volen, pues, hi poden.
Bé. Sí?
Sí.
Doncs, Vences, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a tu.
I qualsevol activitat o qualsevol cosa que vulguis explicar-nos, ja saps que tens el micro obert.
Moltes gràcies.
Adéu, bona tarda. quiets, grans de sorra en la immensitat del desert. El gra està en el desert, però el desert també està en el gra. Concreció en la dissolució, dissolució en la concreció, perquè un és tot i tot és el mateix. Sé el gra que habita en el desert, però sàpigues que el desert habita en tu. Sé la gota d'aigua que resideix en la immensitat de l'oceà, però reconeix que la immensitat emergeix d'en tu. Sé l'estrella que resplendeix amb la seva lluentor en el firmament, però viu que el firmament també ets tu. Està bé ser qui ets, i ser qui ets és molt més total i íntegre que el propi bé i mal, i que qualsevol de les dualitats que creem diàriament. Sé qui ets i abastar en una abraçada compassiva i d'acceptació tot el que en tu és realitzador. És la manera que la consciència ha decidit manifestar-se en la teva energia, que la forma sorgís de la no forma. Sovint creiem que hem de ser una altra cosa i, hipòcrites, fingim ser el que no som i caminar darrere d'un ideal que no ens pertany. Volem ser sense no ser, perquè creiem que ésser és ser només l'ideal. Volem plenitud sense voler buit, i aquest és l'ideal que el nostre ego, condicionat per tendències immemorials, desitja conformar. Un ideal que satisfà els mandats rebuts i generats, marcats a pur foc a la nostra memòria, però que des del nostre centre més íntim no ens satisfà en absolut. Però no, tu no, tu sigues qui ets. És la teva veritable opció en aquest trànsit vital que és l'existència encarnada, ser gra i desert. Sé gota i oceà, sé estrella i firmament, sé qui ets, total, íntegre, complet, profundament revolucionari i transformador. Sé qui ets és lliurar-se per complet a la vida, és obrir els braços i permetre que la voluntat de la vida es faci en tu, es realitzi en tu, s'actualitzi en tu instant a instant, present a present, sense lligams, sense desitjos de ser de qualsevol altra manera que no és el triat per la vida per a tu. Tots tenim una manera concreta de ser, una manera única de fer-lo, una forma precisa que és necessària que sigui així, encara que la raó quedi molt lluny per a la nostra comprensió. El desert, l'oceà, el firmament, necessiten de la teva manifestació en forma de gra, gota o estrella. Sé qui ets, ets sentir que ets feliç, ple, perquè en aquest lliurament, en aquesta acceptació, resideix la vida manifestant-se de manera creativa, única i original. I saps reconèixer-lo. L'energia creadora, complementària de la consciència única que l'insufla a l'E i impuls autovolutiu de transcendència és múltiple, d'això que siguem tan diferents. Però cadascun ha de ser la seva pròpia diferència, cadascun ha de ser la seva pròpia essència, cadascun ha d'encarnar la seva pròpia realitat, perquè és en aquesta individualitat múltiple que tots conformem la gran unitat sense dualismes. Per això, tu sigues qui ets, sense concessions, sense embagatges, sense parangons. Sé qui ets et permet entrar en el flux de la vida, et permet adonar-te'n que la vida està sostenint-te segon a segon, que la interrelacionada cadena i la interdependent xarxa que formem necessita que et manifestis de la manera que sents que has de fer-lo, natural, sense esforç, sense traves, sense quefers mentals i egoics de voler ser altra cosa. És el nostre designi, escollit d'alguna manera pel nostre jo més profund abans de néixer. Ser qui ets és fer les paus i deixar de lluitar, deixar de voler ser i simplement ser, és acceptar profunda i sagradament allò que ha d'emergir de tu, és ser un instrument de la vida. Doncs al seu costat la teva idea d'autoexistència i de gent que fa és insignificant, és buidar-te d'allò del que t'omplis, és sostenir aquest buit que et produeix terror i vertigen, és deixar-te dur pel corrent de l'aire, de l'aigua, de l'éter, cap a ells, tu saben, saps que has d'anar, és ser capaç d'albergar aquesta vacuïtat que és la pròpia vida i que es crea i es recrea constantment a partir de les necessitats del que ha de ser. Reprimir-lo, contenir-lo, apartar-lo, desviar-lo, constrènyer-lo, voler ser una altra cosa i les mil i una estratègies que tenim d'agarrar-nos a això i no desprendre'ns és desconfiança en la vida, és ignorància i egoisme, són ínfules de poder que emmascaren una por al lliurament del que som, un terror a l'abisme del que som, sense saber que mai descobrirem la nostra totalitat i la nostra llum ni serem realment feliços si no soltem l'ideal i acceptem la realitat. Que mai serem desert, oceà o firmament si no som el gra, la gota o l'estrella totals que som. Per aquest motiu, és molt més saludable mirar-nos als ulls, una de les portes de la nostra ànima, sentir el nostre ventre, obrir el nostre cor, calmar la nostra ment i dir-nos molt bé. Això és el que hi ha, això és el que sóc. Puc no entendre-ho, pot no agradar-me fins i tot, però aquest és el meu camí i és el que he de seguir. Clar que tot aquest procés no ve d'un dia per un altre i, evidentment, se cimenta en una pràctica continuada, acceptació, lliurament i confiança en la vida, una pràctica que es nodreix d'un constant autoconeixement físic, emocional i mental, vital, en definitiva, perquè és llavors quan progressivament desapareix la por i apareix l'amor. Quan el nostre cor no tem mostrar la seva vulnerabilitat i fragilitat, es troba amatent a l'abraçada compassiva i global que abasta qualsevol forma de vida i quan la nostra ment ha abandonat el sempitern judici i els condicionaments egoics, encarna la saviesa que és, en una tríade que acaba transmutant-se en una integritat circular que se'n retroalimenta en estar connectada a la pròpia vida manifestada en la seva totalitat. Resum, quan desarticulem la por a la que ens agafem per a no lliurar-nos, sorgís la vida en la seva màxima expressió en tu i tot es torna una constant celebració. En veritat, no hi ha res més poderós que un ventre en calma i en constant moviment enèrgic, res més compassió i enriquidor que un cor lliurat, confiat i generós i res més equànim que una ment llarga de la saviesa que ha discriminat en el coneixement inútil allò que necessita i és. I tot això unit en una sola presència. Aquest és un ésser total, una autèntica revolució, una manifestació de la vida realment completa i lliure, l'ésser que busquem i que en veritat tenim molt a la vora. Aquest és l'ésser que som quan ens buidem i no som res, i en conseqüència som tot, vivint en una comunió fèrtil i desplegada de la vida. Quan som el gra en la immensitat del desert, la gota d'aigua en l'abissal de l'oceà, l'estrella en la infinitud de firmament, i al temps descobrim que som desert, oceà i firmament. Així que acceptem-nos, abracem-nos, integrem-nos sense fissures, sense rebutjos, sense equipatges, en una abraçada profundament commovedora pel que som i és el mateix en realitat. I aquesta és la destinació que a tots ens espera. Aquesta és la senda que tots recorrem. Aquesta és la fi última de l'existència, ser qui som i permetre que aquesta original, única i exclusiva manera que té la vida de fer-nos s'actualitzi a la nostra existència, s'encarni, descendeixi de la consciència i es foni amb l'energia per a manifestar-se en una abraçada de retrobament, en una dissolució de les fronteres del voler ésser de l'ego enfront de l'ésser de l'esperit, en una simple sensació que tot està bé i que ens manté en una vacuïtat sense límits on pot emergir en un etern present sense temps, absolutament tot. Entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat.